Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 d'agost un home de 22 anys i una dona de 24 anys de nacionalitat xilena, acusats de robar entre el 18 de juliol i el 5 d'agost 8 oficines de correus. Van ser enxampats a la Jonquera quan intentaven fugir en un vehicle. Els arrestats se'ls considera autors de 8 atracaments a les sucursals de Lliçà de Vall, Sant Joan d'Espí, El Cervelló, Palau Solità i Plegamans, Caldes de Malavella, Badalona, Sant Vicent dels Horts i Tiana. Els detinguts intimidaven els treballadors amb armes de foc i en 20 dies van aconseguir un botí de 40.000 euros en efectiu i de 1.000 euros en segells. A tots dos se'ls vincula amb 12 robatoris amb força a domicilis comesos a tot Catalunya i la sostracció d'un turisme en un dels domicilis. Els dos arrestats han passat a disposició judicial als jutjats de Granollers. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Anem ara fins a l'Alt Empordà. Després de fer una auditoria, l'Ajuntament de Llançà ha explicat que la canonada que porta l'aigua a Garbet, al municipi de Còlera, no té cap irregularitat. Des del govern municipal responen així a la queixa del grup d'Esquerra Republicana. Despleguem els detalls d'aquesta notícia amb els companys de Ràdio Vilafant. Mercè Bainé, bon dia.
Bon dia. La canonada que porta aigua a Garbet, al municipi de Còlera, des de Llançà, compleix amb el pactat. Així ho asseguren des del govern municipal de Llançà. El consistori, a petició del grup d'Esquerra Republicana, que denunciava irregularitats en l'aportació d'aquesta aigua al poble del costat, ha fet una auditoria que ha permès observar que l'aigua d'aquesta canonada s'usa pel que està conveniat. Així ho explica el regidor de Turisme, Obres i Serveis i Infraestructures, Joan Carles Mora.
Hem demanat al consorci que ens faci un projecte a mig termini. Entenem que el curt termini és molt complex i complicat, però, clar, a la llarga el tema de l'aigua és un bé escàs, que sabem que hem de preservar, però que també els nostres veïns tenen necessitats.
Des de Llançà entenen que l'aigua és un bé escàs i per aquest motiu demanen que hi pugui haver-hi una solució per assegurar l'aigua als municipis de la Mar d'Amunt del voltant de la zona de Llançà, com per exemple Còlera o Portbou.
En clau festiva anem ara fins a Tarragona perquè la platja del Miracle de la capital del Tarragonès es tornarà a omplir aquest 15 d'agost d'andròmines i artefactes en la 8a edició de la Travessa que se celebrarà en el marc de les festes de Sant Magí. Els detalls ens els donen des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Jesús Sarmiento, bon dia.
La nova convocatòria espera que torni a tenir una bona acollida i els participants s'animin a competir per construir la millor plataforma possible que sigui capaç de transportar aigua de Sant Magí i flotar. Un dels organitzadors, Arcadi Corna, ens ha explicat les normes d'aquesta competició.
L'andròmina es pot construir lliurement amb qualsevol material que, evidentment, suri o suri mínimament perquè després s'hi puguin enfilar doncs, entre 2 i 6 persones, que és el que nosaltres demanem que vagin a l'andròmina. I aleshores ve doncs, amb tracció animal, que diem nosaltres, que cadascú remi o nedi espitjant l'andròmina, han d'aconseguir arribar fins a la boia i tornar transportant un bol amb aigua de Sant Magí.
Tram final d'aquest butlletí. A la informació serveis el que fem és connectar amb el Transmet per saber quin és l'estat ara mateix de la mobilitat en el servei públic. Eva Melús.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que per obres de millora de la infraestructura no hi ha servei de metro al tram de la línia 1, la línia vermella, que va de Torres i Bages a Fondo fins al 31 d'agost. Pel mateix motiu, el tram de la línia 3, la línia verda, que va de Vall d'Hebron a Canyelles. En aquest cas, fins al 14 d'agost. S'ha habilitat, però, un servei especial d'autobusos en els dos casos. Però, al marge d'aquests talls al metro, la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona funciona amb normalitat. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
No. No tanquem per vacances.
És una de les més antigues de tot Catalunya i encara avui conserva la fisonomia dels anys 40. En ple cor de Girona, la llibreria Geli naixia l'any 1879, sota un primer nom de Libreria de San José. Des d'un inici ha tingut un clar marcat to eclesiàstic i és que va ser creada per encàrrec del clergat de l'època, tal com explica l'actual propietari Pere Rodeja.
Es venien missals, rosaris, material d'oficina, es feien recordatoris de comunió, de casament, d'enterrament, i que bàsicament era una llibreria per servir el clergat. Els senyors ja havien molt de missa i suposo que per que els havia demanat probablement un millor ple, doncs deia, escolta, no volia que ho fas una llibreria, doncs una llibreria oberta.
Des d'aquells primers anys fins ara, la llibreria no tan sols ha canviat de nom, sinó també ha ampliat fons i temàtica. D'aquesta última part se'n va encarregar especialment el pare del seu actual gestor. Ell entraria a treballar per petició del senyor Geli cap als anys 40, deixant així els seus estudis al seminari. Allà hi va conèixer qui seria la seva dona i amb el temps obriria la temàtica de la Geli a altres gèneres literaris.
Bueno, mica a mica, amb el temps, amb el pare, doncs, que era una persona molt culta i molt llegida, doncs, van introduint doncs, llibres de filosofia, van introduint llibres d'assaig, més coses de narrativa, llibres d'art, o sigui, mica a mica, doncs, a més, amb la petició, perquè, evidentment, a la llibreria no entrava només gent del club, però entrava gent del carrer. Llavors, anava veient doncs, les necessitats dels clients, doncs, doncs van ampliant el fons de la llibreria.
Va ser a partir de finals dels 80 que la llibreria seria traspassada finalment a la família Rodeja, tot i que continua mantenint el nom de Geli. A data d'avui disposa d'un fons de més de 200.000 títols entre narrativa i assaig. Però com en tantes altres ocasions, la història de la Geli tampoc ha sigut fàcil. Ha hagut de fer front a desastres naturals com els aiguats de principis dels 70, però més difícil que això ha estat fer front a la crisi. Amb tot, Rodeja es mostra optimista pel que fa al futur del sector.
Jo soc el que penso que les llibreries no moriran mai. O sigui, tant qüestió internet, qüestió dels llibres electrònics, tot això són... hem de coexistir tots plegats. El llibre continua sent cultura, la cultura continua sent seriosa i vida, i això no pot desaparèixer de cap manera, si no estem tots acabats.
Per fer front a internet no hi ha millor arma que unir-s'hi. Des de ja fa uns anys, la llibreria també disposa de pàgina web amb venda online. Tot i així, el secret continua sent la qualitat i tenir absolutament de tot.
Hem de continuar tenint de tot. A part del que deia abans, podria tenir, jo què sé, 800 llibres d'art, doncs potser només en podem tenir 500, o en són 500. Si em demanes el que farà 501, tranquil, que ja te'l buscarem.
Amb els anys, la llibreria Geli ha conservat aquell caràcter religiós d'un inici, per bé que actualment són molts menys els llibres de religió de què disposa. Especialment des que fa 5 anys el Bisbat de Girona va obrir la seva pròpia llibreria especialitzada. Malgrat tot, la intenció és mantenir les portes obertes del negoci durant molts anys més.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local, presentat per Carles Valdellou i Cristina Cantal.
Doncs ja que parlem de comerços emblemàtics, de comerços que porten molts anys oberts, també volem fixar-nos en el fet de les persones, més enllà de l'àmbit comercial, en les persones que han deixat empremta i que la continuen deixant i que també doncs, tenen una edat prou àmplia com perquè hagin pogut deixar empremta. Mostra d'això és que avui, tal com ens explicava la Cristina Cantal, aquí de seguida saludem, els dos diaris de la província de Girona d'informació local destacaven una notícia en portada, les dues, destacant el nom de Domènec Fita i, a més, els dos amb fotografia. El que, ja us ho dic ara, una persona que es dedica als mitjans de comunicació entén perfectament que de qui es tracta és una persona que, com dèiem, ha tingut i té molta rellevància al nostre territori. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
90 anys que compleix l'escultor gironí Domènec Fita i que tu has anat a celebrar visitant-lo a casa seva.
Exacte, i primerament el que li voldria dir és bon dia i per molts anys.
Moltes gràcies, bon dia.
90 anys, això sí que podríem dir fent un joc de paraules que és una bona fita.
Sí, diguem-ho així és més divertit, no? Diguem-me com en dic i després doncs, que siguin els 90.
Expliqui'm una mica, són ja bastants anys, com anem una mica als inicis, com es va començar a interessar per l'escultura? Pel que fa a la seva educació i pels temps que també li va tocar viure, creu que també han influït en aquesta decisió i en la seva obra?
Jo diria que t'hi trobes, Vull dir, d'entrada hauríem de posar el sistema Montessori que em va motivar molt la cosa plàstica i en aquest cas recordo de treballar amb plastilina i a més, doncs, amb altres elements de plàstica, no?
Que li van despertar els sentits, podríem dir?
Total. Vull dir que era un tipus de pedagogia en què estava molt motivada el creixement individual per mitjà dels sentits.
I que sortosament avui en dia encara es porta a terme.
Sí, per mi això ha anat creixent. Per altre costat, també et dones compte que a la que tens una inclinació, els altres t'ajuden perquè o t'ho demanen o el mateix mestre et diu surt a la pissarra a dibuixar o el que sigui.
Recorda encara la seva primera escultura? Quina va ser?
Bueno, en aquest cas no sé, com que ha quedat en els anals de la història, en aquest cas seria uns ninots, bueno, uns cavallets que vaig fer de plastilina en el president Macià.
I ja sé que n'hi ha moltíssimes a la seva col·lecció, però si m'hagués de dir aquella peça que recorda amb més estima, quina em diria?
Això és molt difícil perquè cada persona es motiva per coses, en fi, que li són més afins, no? Però les obres, de fet, totes tenen, sí, són de la persona i són estimades amb la mateixa intensitat en què sols fer-ho, doncs és molt difícil de valorar una obra per dir aquesta és la que més, no sé, jo totes, per mi totes són meves i te'ls has d'estimar i voler com així ha sigut, no?
Ha col·laborat també amb la Sagrada Família, és autor, d'entre altres, dels símbols dels quatre evangelistes, els vitralls que trobem, diguéssim, a les columnes que hi ha a prop de l'altar central. Què tal va ser, doncs, col·laborar amb una obra tan emblemàtica com és la Sagrada Família?
Bé, jo recordo que a mi en Gaudí em va costar d'entendre. La primera vegada que vaig veure la Sagrada Família vaig pensar, això és una mona de Pasqua. I el fet, diguéssim, que tenia un company meu que era el que treballava amb la maqueta i reconstrucció, aleshores, doncs, va resultar de que això em va donar lloc a que vaig anar agafant estima amb tot el que era l'aportació d'aquesta obra tan immensa i tan important.
Molt bé, i té 90 anys i continua treballant. És un dels aspectes que més m'ha sorprès.
Bé, encara puc fer coses, no? I, per tant, mentre es pugui fer, espero que aniré fent-ho.
Sí. Està fent algun projecte ara mateix, alguna escultura, algun treball?
No, ara estic treballant amb un llibre que és el llibre de Fit Art Abstracte, que en aquest cas doncs, és un tema, diguéssim, que en el meu entendre he treballat molt i, per altre costat, no queda constància, diguéssim, de lo que ha sigut aquesta vessant artística, no?
Perquè vostè s'ha adaptat a tots els temps, perquè crec que també ha fet una obra de màpic.
També. El que passa que, naturalment, sempre el ser la primera és complicat de dir si em vaig estar satisfet. El que passa que podria dir que a partir d'aquella peça doncs ara seria més preparat per poder-ho fer.
Aquest any hi haurà diverses exposicions explicant la seva obra, centrada també en diversos punts emblemàtics. És la Casa de Cultura de Girona, on hem de dir doncs, que el Crist jacent baixarà per primera vegada, diguéssim, de la Catedral de Girona, no? Li fa il·lusió que es porti a terme doncs, tot aquest moviment en reconeixement doncs, a la seva vida, a la seva obra?
Bé, jo, en fi, aquí tenim en Quim Bové, que és el que s'ha cuidat, diguéssim, de planejar tot això, aleshores ell seria el que ens podria explicar més tot aquest valor, eh?
Doncs el saludem. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Explica'ns una mica, ja sé que s'ha explicat ben bé què portarà a terme, però fessis un resum una mica què podríem veure per la ciutat de Girona a partir d'aquest doncs, aniversari, més enllà crec que és per Fires de Sant Narcís que s'inaugura.
Per Sant Narcís, evidentment, s'inaugura el primer àmbit, que és en el Museu d'Art, on hi haurà una visió dels divorcis amb la tradició a través de les escultures d'encàrrec i el que fa Fita, que al final doncs, li fan una cosa concreta, però ell sempre surt per la tangent, per dir-ho d'una manera. Explicarem a través de la Fundació Balbi el laberint en el nu, la sistemàtica, des de l'escola que ell va aprendre a dibuixar fins en el transcurs, en tota l'època d'estudi i de treball amb la seva escola. I a la Casa de Cultura, el Cris Jacint explicarà l'espiritualitat de Fita i com ha arribat a la seva vida influir-li aquest aspecte. A la segona planta de la Casa de Cultura, la geometrització com a sistema de treball, i al final, en l'àmbit de l'Auditori de Girona, un crit a l'harmonia i al color amb una gran sinfonia que serà una obra d'estrena.
I això, diguéssim, a partir de fires i per la resta es aniran inaugurant a darreres d'any, no?
Cada sala, cada àmbit s'irà inaugurant en uns tempos més o menys de 15 dies. A cada lloc hi haurà uns actes, hi haurà un acte acadèmic important en la sala Irla davant de la Casa de Cultura, en què el pare Abat vindrà a fer una conferència sobre art contemporani i litúrgia postconciliar, que serà l'objecte de posar de manifest per la ciutat de Girona i per tothom, doncs, que el Cris Jacint arriba a peu de carrer. I també hi haurà altres actes que hi aniran lligant, i inclourà tot el mes de gener del 2018 amb la presentació d'un llibre de 5 autors reconeguts que parlaran de com veuen i qui és Fita.
Molt bé, doncs ara ja crec que la millor pregunta que li podria fer és: què li falta fer amb 90 anys?
Ui, moltes, escolta. Jo em sembla que mentre hi hagi il·lusió i, a més, doncs, en fi, situacions que es donguin, doncs em sembla que he d'anar responguent, mentre es pugui, naturalment.
Doncs desitjo que tingui un feliç dia d'aniversari, que gaudeixi molt d'aquests 90 anys, i estic molt contenta, doncs, que tota la ciutat s'hagi plegat també, doncs, perquè la seva obra segueixi sempre viva.
Cristina, com pots suposar, jo estic molt content d'aquests desitjos, i, a més, doncs, no sé, felicito a Ràdio Girona per la vostra tasca que esteu fent. Moltes gràcies.
I el deixem, perquè la veritat és que no para de sonar-li el telèfon perquè el felicitin. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Doncs l'agraïment no només al senyor Domènec Fita, sinó també al Quim Bové i a tota la gent que l'acompanya a la Fundació, perquè, insistim, avui ens hem fet un foradet en un dia força atapeït en quant a felicitacions, deia ara mateix la Cristina, perquè el mòbil no deixa sonar, però també, evidentment, amb compareixences, atenció a mitjans, etc etc. El que fem és passar del barri de Montjuïc a Girona cap a Palafrugell. Agafem el cotxe, un trajecte que ens permetrà passar de l'escultura i de la pintura a un àmbit, un altre, també artístic, en certa manera, però que, bé, ens ho descobreix el Litus Ribas, que sempre en té alguna preparada.
No tanquem per vacances.
No li vull espatllar l'entradeta. És igual, jo diré el que se m'ocut i ja veurem si li tiro per terra o no la pensada. Passen i veien, suposo que em dirà en Litus Ribas, que el tenim a Palafrugell, com dèiem, avui present i visitant el Circ Alegria, que està instal·lat en aquesta localitat per anar a grans i petits amb els seus espectacles. Carles Ribas, què tal, com estàs?
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Això si ho fas, ho fas amb veu de tapant el nas.
¿Cómo están ustedes?
Ara!
T'agrada més això?
Home, sí? Per favor, em permet ambientar-me més.
Escolta, saps que això d'anar als circs és com una espècie de viatge a la infantesa? Perquè, de fet, és com... Jo crec que el circ és dels pocs espectacles artístics que resisteixen el pas del temps. I l'Alegria, que està aquí a Palafrugell, just davant del pavelló, és un d'aquests circs que mantenen aquesta il·lusió. Estic amb la Denise, que és una cantant i també acròbata, italiana, espanyola, holandesa, no sé, muchas nacionalidades. Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Y soy italo-española.
Italo-española. Eres cantante del Circo Alegría, que yo creo que este nombre ya indica un poco por dónde va el espectáculo, ¿no?
Exacto, bueno, como dice el nombre, muchísima alegría. Es un espectáculo tradicional que incluye y fusiona el elemento más importante que tenemos, que es el agua. Es un elemento muy impresionante, podemos ver fuentes danzantes, plataformas que suben y bajan. Es una piscina que se convierte en pista de circo, o pista de circo que se convierte en piscina, como cada una lo quiera ver, de 24.000 litros de agua, que acompaña pues todas las acrobacias, coreografías que pueda tener un show de circo tradicional.
Pero sin delfines, ¿no? Imagino.
Sin delfines, sin animales. Circo Alegría nunca, nunca trabaja con animales en sus shows.
¿Es el vuestro plato fuerte esto, el Aquacircus este?
Sí, diría yo que es uno de los shows más atrevidos, que es una de las producciones más atrevidas que el Circo Alegría ha hecho hasta ahora.
¿Y tú cantas?
Yo canto.
¿Y qué cantas?
Canto un poquito de todo, dependiendo del momento de la función. Canto para acompañar un número de acrobacias de piratas, así que es una canción un poco más rock. Canto para cantarle a las sirenas, entonces es una canción más suave, más infantil. Canto lo que me den para cantar.
M'agradaria molt quedar-me aquí a sentir-la cantar, perquè això ha dit canto per les sirenes, però crec que aquí la sirena eres tu. Oliver...
No, un moment.
Digue'm,
què? Digue-li que tu també toques.
Deixa-m'ho...
No, digue-li que també toques.
Després.
Digue-li que toques avui al tempo.
M'estan dient des de Girona que jo també toco.
Digue-li que toqui veure.
Que te diga que jo també toco, que jo també soy músico, que voy a Girona. No em pot venir a veure perquè hoy tiene espectáculo.
A les 9?
Sí, hoy a las 8:15, como todos los días.
Todos los días se funciona a las 8:15, más o menos cuánto tiempo?
Más o menos una horita 50.
És un bon plan, sobretot si no fa gaire bon temps, és un bon plan per venir al Circo Alegria a Palafrugell. I no hi ha circ sense pallassos, Carles. I aquí tenim l'Oliver, que és el principal pallasso del Circo Alegria.
Bon dia. Sí, jo sóc el principal pallasso, com t'ha dit la meva companya, que nosaltres som tres pallassos que naufraguem en esta isla i vem una miqueta de tot, no? Els saltadors, els trapezistes, tots vestits així del món de l'aigua, no?
Quin tipus de pallasso ets tu? Perquè sempre hi ha com un rol diferent, no?
Pues bueno, yo soy el tonto. Está listo el tonto y el más tonto.
I què? Reps moltes garrotades? Et fan moltes brometes?
Sí, fem uns números en aigua, ens mullem i uns números còmics i per fer riure la gent, és normal. I està basat i és diferent. És un altre tipus de pallasso que es feia molts anys enrere, que era el circ tradicional, que era tot en les trompetes. Ara és tot diferent, com coreografies.
Jo abans ho deia, que el circ és un dels pocs espectacles culturals que resisteix al pas del temps, no?
És clar, sí. És que el circo nunca morirà, perquè mientras haya niños y abuelos, nunca morirà.
Es como que, ¿no? Los adultos nos volvemos niños otra vez cuando venimos al circo, ¿no?
Exacto. Uno puede pensar que el circo es solo para los niños, pero realmente están viniendo en este show muchísimas parejas jóvenes, muchísimos jóvenes a ver el espectáculo, porque es un show familiar, pero al final el padre que trae al niño disfruta casi más que el niño en sí.
¿Y cómo es la vida dando vueltas así en plan nómada, esta vida de la farándula?
Pues es una vida diferente. Y sería para nosotros muy duro estar parados en un sitio. Por ejemplo, cuando estamos un mes en una ciudad ya nos vamos hartando un poquito de las mismas calles, de los mismos bares, de la misma gente. Es un modo de vida que crea dependencia, yo diría.
Oliver, ¿també?
També lo mateix, jo dic lo mateix. Jo vaig estar a escola en els meus anys aquí en Catalunya i vaig estar 8 anys a l'escola, vaig fer GB i... I després, sempre en el mateix poble, sempre la mateixa gent. A nosaltres ens agrada voltar al món, conèixer moltes persones.
I això, després, de cares a tenir una família o tenir-la difícil? O és que aquí hi ha molta endogàmia, per exemple?
És que nosaltres, la majoria, ens casem amb gent del món. Però hi ha també que s'han casat amb gent de fora. La gent de fora ha vingut al círcol i ja no se'n volen anar. Comprens?
I què passa amb Itàlia? Perquè els dos sou italians. Què passa a Itàlia i aquesta relació que té amb el circ?
No pasa nada. Simplemente a los italianos les gusta España. Adoramos España y el público español es especial, es muy agradecido.
Sí? Però no sé, tenéis algun... No sé, los italianos como que vergüenza no tenéis, no?
¿Vergüenza? No. ¿Vergüenza de qué?
No sé, yo ahora, no sé, me costaría ponerme, pues no sé, una nariz de payaso, por ejemplo. Bueno, es mentira, no me costaría nada.
Eso es como cualquier actor, digamos, te tienes que meter en el papel del personaje que te den, incluso si es ridículo. De hecho, para ser un payaso yo creo que la ridiculez es el mayor punto a tu favor para hacer reír a los demás. Así que no, vergüenza no, especialmente en el arte de interpretación.
Quants sou en aquest circ, a l'Alegria?
Som uns 70-80 persones, entre nens, dones, empleats.
I què feu ara durant el dia? Teniu algun assaig general d'aquí a poc?
Ensaios, pues esperar al de la ràdio que venga.
De la ràdio ja està aquí.
I res més.
Molt bé, escolteu, vau estar a l'Escala, ara esteu a Palafrugell, després aneu a Santa Susana. Nosaltres tancarem la connexió. M'agradaria que això en lloc de ràdio fos tele i que poguéssim fer doncs, algun espectacle, però moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, que tingueu molta sort. No sé si se dice mucha mierda també en el circo, sí, mucha mierda.
Se dice mucha mierda. Sí.
Pues mucha mierda i escolteu, des de Girona, jo us recomano que passeu per aquí pel Circo Alegria i que veieu aquest espectacle d'aigua, que realment és molt espectacular.
Una pregunta, Litus, fins quan estan?
Sí, digue'm. Fins quan esteu? Hasta quan estàs aquí a Palafrugell?
Estamos hasta el día 15 aquí en Palafrugell y luego desde el día 18 hasta el 31 en Santa Susana. Y luego, bueno, pues en la página web donde pueden encontrar muchísimos descuentos, pues vamos poniendo las demás ciudades de la ruta.
Molt bé. A les 8:15, no? M'has dit a les 8?
A les 8:15.
A les 8:15 la funció. Litus Ribas, Circo Alegria, Palafrugell.
Doncs amb aquesta connexió d'en Litus, que veurem exactament si no s'acaba oferint amb la seva vessant musical per col·laborar amb el circ, i el tenim de manera ambulant per tot el continent, o fins i tot només almenys per Catalunya, hem fet aquesta connexió que ens permet arribar a 11:45, aquí, al No tanquem per vacances, el projecte de la xarxa de comunicació local, juntament amb Fem Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i Ràdio Palamós. No marxeu, eh?
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Viu tres nits màgiques amb els Amics de les Arts, amb Blau Mut i amb l'Eiva. Aquest agost, Empúries consolida la seva oferta cultural amb concerts al Fòrum Romà. No deixis escapar l'oportunitat. Divendres 11, els Amics de les Arts més Clementina. Dissabte 12, Blau Mut més Pantaleó. Diumenge 13, Leiva. Entrades anticipades a les taquilles del Museu d'Empúries o a temproduccions.com.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, a ti. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Festival Castell de Peralada presenta Jarabe de Palo en concert. 20 anys després, ballem amb la Flaca i els seus grans èxits. Bonito, De Vuelta y Vuelta, Déjame Vivir, Depende. Jarabe de Palo i Pau Donés, dimarts 15 d'agost al Festival de Peralada. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com i al 972 53 82 92.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A la plaça Major de Sant Martí d'Empúries, Cala Burger. Des d'aquest estiu, la millor qualitat en hamburgueses i cerveses artesanes. En ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, la nova sensació gastronòmica d'aquest estiu es diu Cala Burger. Carn de primeríssima qualitat en les hamburgueses, producte de proximitat en la nostra tria de cerveses artesanes. Cala Burger, a Sant Martí d'Empúries, ja ho saps, les millors burgers de Sant Martí.
Ja tenim aquí a la Marta Avellaneda, la nostra companya de la revista Girona Gastronòmica, que de seguida ens farà començar a salivar amb les seves receptes, amb les seves propostes culinàries, però abans el que hem de fer és carregar-nos la motxilla a l'esquena. Bé, de fet, veig que ella també la porta, la motxilla. I seguir descobrint el territori. Amb la Cristina Cantal anem recorrent la província de Girona en busca d'aquells racons que, com a mínim, ens permeten desconnectar i conviden, almenys, a conèixer la història i també la idiosincràsia de la província de Girona.
Racons. Passegem pels indrets més carismàtics de la província de Girona, amb Cristina Cantal.
Vilalba és la vila romana més coneguda de la comarca del Pla de l'Estany. Situada dins del municipi de Camós, s'estén a banda i banda de la carretera de Pujarnol, tot just a la sortida de Banyoles. La vila va existir entre els segles 1 i 7 després de Crist, període en el qual va viure una etapa alt imperial, baix imperial i visigoda. Malgrat ser descoberta l'any 1932, la vila no es va començar a excavar fins al 1978 i actualment està equipat amb panells explicatius preparats per a les visites culturals. L'Andrea Ferrer, conservadora del Museu Arqueològic de Banyoles, ens transporta a aquesta vila romana i a la seva història.
Vilalba es troba uns 3 quilòmetres de l'estany de Banyoles, en direcció sud, i es va trobar quan es va construir la carretera que anava cap a Pujarnol l'any 1932. Es descobreix l'any 1932, però no és fins l'any 1979 que comença la recerca programada a la vila romana. S'excavava a través d'estudiants, i l'any 2017, però, aquestes excavacions es professionalitzen i ja es fan a través d'arqueòlegs professionals. Tot i així, sempre s'escava en un marc de projecte de recerca que intenta estudiar el món rural en època romana al Pla de l'Estany. L'any 2014 va ser un any bastant important perquè es va aconseguir desviar la carretera que passava pel mig del jaciment i, per tant, ara, qui la visita, la pot veure en conjunt, no dividida per una carretera. Consta d'una part urbana, que és la part de l'habitatge, la residència dels seus habitants, i d'una part rústica, que és la part que es dedicava més a l'explotació, que podríem dir més la part de la granja. És una casa de pagès, d'època romana. Aquesta vila romana, en la seva etapa més important, de l'Alt Imperi, tenia una forma de U amb un pati central i les dependències de les habitacions dels propietaris s'articulaven al voltant d'aquest pati. Un moment molt important va ser que al segle III es va produir un incendi molt gran, sobretot a la part nord de la vila. L'incendi es va produir segurament en el rebost i això va fer que la teulada caigués a sobre de tots els materials que ells guardaven en el rebost. Es van trobar fins a 200 peces, fins a 200 olles, gerres de ceràmica, totes trencades però col·locades in situ. I això ha permès entendre com distribuïa el rebost, com organitzaven les seves reserves i com que totes les granes es van carbonitzar, s'han conservat i s'han pogut fer estudis de saber quins cereals tenien, que tenien olives, que tenien raïms, per tant, tot això també ho relacionem amb el vi. És una gran font d'informació el fet que es produís un incendi que ho cremés i és com una petita Pompeia, no?, que ha cremat tot. A Vilalba també tenim un sector, una petita Pompeia, que és una fotografia d'aquell moment precís. A banda del rebost, es va cremar també l'arari, que era l'estança on ells hi guardaven les seves divinitats. Es van trobar tres estatuetes de bronze que es conserven en el Museu Arqueològic, dedicades a la deessa Fortuna, al déu Mercuri i al déu Lars, que és el déu de la llar. I també es va cremar el Triclini, que era el seu menjador. I allà s'han conservat també pintures, frescos, doncs, on es veu representada una dona, i és allà on el propietari de la vila rebia els seus convidats. L'any 2014, quan es va aixecar la carretera, es va descobrir tota la zona termal, totes les termes. Es tracta d'un circuit molt complet per una vila molt modesta com és la vila de Vilalba. Se sap per altres paral·lels que viles molt més riques tenien unes termes molt més pobres o amb un circuit més reduït. En canvi, a Vilalba tenim el lavabo amb les latrines, seguidament tenim l'apoditeri, que és l'estança on ells es canviaven, fins i tot amb unes teules encaixades que permetien guardar-hi la roba. Tenim també el frigidari, que és la piscina d'aigua freda. Tenim el tapidari i el caldari, on hi havia la piscina d'aigua calenta. S'ha trobat també doncs, el forn que permetia escalfar aquestes estances, que s'escalfaven amb un sol calent i escalfava les estances elevades. És la manera que els romans doncs, construïen aquests edificis. Des del Museu Arqueològic s'organitzen visites durant tot l'any, sobretot pel públic escolar, però també programades. De març a octubre, cada segon dissabte de mes, es fa una visita guiada. Aquest dissabte 12 d'agost a les 6 n'hi ha una. Sempre amb reserva prèvia al Museu Arqueològic de Banyoles. Es fa a les 6 de la tarda.
Avui hem descobert la vila romana de Vilalba, a Camós, que ja sabeu que si en teniu ganes, aquest dissabte ho podeu anar a visitar. I també és un bonic i emblemàtic racó de la província de Girona.
Estiu a Queixalades. Parlem de cuina amb la periodista de Girona Gastronòmica, Marta Avellaneda.
Aquí ja li he promès que la setmana vinent rebré amb un davantal. No sé quin, perquè em sembla que d'això vaig bastant coix, però algun trobaré. I si no, aniré a comprar-me'n un. Ja t'ho dic ara. Marta Avellaneda, què tal, com estàs?
Bé, bon dia.
És que, clar, estic pensant que amb els diversos seccionistes vaig fent cosetes... Demà ja et dic que estic buscant a l'armari quines camises puc portar perquè la Sílvia em parli de moda.
Molt bé.
Evidentment, la secció de sexologia poca cosa puc fer, no? Vull posar-me aquí en camisa d'onze vares. Però vaja, el tema de la cuina sí que dona,
sí,
i
tant.
Si la setmana que ve et rebo un davantal, a l'altre jo crec que poder portar aquí un batedor o alguna història. Ja jugarem amb els estis de cuina i això.
És una llàstima que la ràdio no permeti la imatge, en aquests casos, de fet.
No donis idees, que amb això del Facebook Live, l'Instagram, no sé què, i històries d'aquestes, encara hi haurà algú que entrarà per aquí la nit i començarà a instal·lar càmeres i estarem allò a les xarxes socials en qüestió d'hores. En qualsevol cas, benvinguda una setmana més.
Gràcies.
La Marta Avellaneda, que recordem, ara com deia la careta, és periodista, companya de Girona Gastronòmica i cada setmana en aquest espai del No tanquem per vacances, ja ho sabeu, projecte de la xarxa de comunicació local de Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant, Ràdio Palamós i Fem Girona, ens permet, doncs, per què no, salivar directament. A més, en aquesta hora ja comença a venir de gust, els cuiners ja estan més o menys a fogons preparant els plats. Així que parlem de cuina, que jo ja tinc gana.
Parlem de cuina, salivarem de seguida, però de fet, si us sembla, primer aprenem una mica, que també es tracta una mica d'això. I jo us volia explicar avui que vinc una mica confosa, almenys nutricionalment confosa. No sé si et passa a tu o li passa a algú dels nostres oients, però la sensació és que els consells nutricionals van variant i en funció de qui te'ls explica o d'on provenen, doncs són uns o són uns altres. Per exemple, de sobte ens hem trobat que cereals com l'espelta estan en detriment del blat, o ens sembla mentida no incloure la quinoa, o per exemple algues a la nostra dieta diària si és que volem menjar de forma saludable. També sentim a parlar del kèfir, és un fong que ha esdevingut imprescindible per millorar la flora intestinal, no el coneixes?
Primera vegada que el sento.
Sí?
Has dit que es diu?
Kèfir, el kèfir.
Kèfir. Mm. Ostres, no havia sentit mai.
És un fong, eh?
Diu el siso com un iogurt.
Sí, similar, es barreja amb llet, també amb iogurt, i bé, es veu que té grans propietats sanadores. Sí, sí. El kèfir, també les llavors de chia, et sonen?
Això sí.
Això sí.
Val. Però vagament, eh? És a dir,
sí?
De passada. Vaig sentir un dia que deien alguna cosa i bup, ja està, eh? Ho agafes de passada.
De fet, és que són aliments que han com aterrat, es troben entre nosaltres d'una forma força present. I penso que és interessant que puguem parlar amb algun expert, com és la doctora Ana Costa, perquè ens expliqui. Alguns d'aquests aliments s'han etiquetat com a superaliments, és a dir, aliments que es consideren molt beneficiosos per al consum, tenint en compte les seves propietats nutricionals. Què et sembla? Resolem dubtes amb la doctora Ana Costa?
Vinga, va. Ana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ui, això de superaliments, ja per començar... Jo sóc de superherois. Superaliments encara no els havia sentit.
Si us he de dir, us estava ara escoltant, doncs no tenen res de particular. Mira, sobre aquesta denominació tal qual com a superaliment. És a dir, aquesta denominació només existeix en el llenguatge popular, realment no existeix en el llenguatge tècnic o científic. És a dir, que si volem trobar un article científic que formi part doncs, de tots aquests que s'han publicat fins a dia d'avui, que parli de superaliments, de superfoods, això no ho trobarem. Òbviament existeixen llibres, uns quants, però aquests estan emmarcats dins el que és la pseudociència i s'han de comprar i es compren en llibreries tant físiques com virtuals, no? Però si anéssim a buscar publicacions, per exemple, a través de PubMed, no? Que seria és una llibreria, diguéssim, d'articles científics, sota aquesta denominació de superfood, doncs potser trobaríem res, comptats articles i bàsicament doncs tenen aquest objectiu d'estudiar socialment la conducta de compra d'aquest tipus d'aliments. Per exemple, un que és l'únic que trobaríem que és basat en aquests productes d'espelta que comentàveu, la quinoa, les baies de goji, les llavors de chia, la herba de blat, no? I al final conclou que el seu consum depèn molt del grup socioeconòmic en el qual es pertanyi, no? I que si és mitjanament elevat es poden permetre comprar-los i a diferents si el pressupost és ajustat, doncs com que no, no? Llavors, o sigui, ja partint d'aquesta premissa, d'aquest aspecte que no hi ha base científica, no hi ha evidència científica, doncs, sobre l'existència d'aquests aliments considerats com a superaliments i que bàsicament doncs és aquestes carences populars i tot el negoci que hi ha al darrere, llavors, doncs, què fan aquestes carences i aquest negoci que hi ha al darrere d'aquests superaliments i per què els consideren com a tal? Doncs bàsicament perquè diuen i aleguen doncs, que són aliments més complets des del punt de vista nutricional, és a dir, que contenen una miqueta més de certs nutrients d'altres que són similars o inclús dintre el seu propi grup, no? Però, clar, hem d'anar en compte amb una coseta, que és molt important, no? Que aquest contingut s'entén sempre per cada 100 grams comestibles d'aquests aliments considerats superaliments, no? I, clar, nosaltres de la majoria d'aquests superaliments que podríem consumir, per exemple, de 5 a 10 grams, per exemple, d'algues, o bé màxim de 20 a 30 grams diaris de llavors de sèsame de chia. I clar, aquests nutrients que diuen que si en tenen més per cada 100 grams comestibles, en realitat, per la quantitat, no són tan diferencials aportats amb les racions aquestes petites, habituals, que podrien estar incorporats a la dieta i, per tant, no tenen rellevància en aquest còmput total de la dieta. Llavors, totes aquestes propietats considerades beneficioses que es diu que tenen, doncs, acaben sent, doncs, exagerades, tergiversades i, per tant, doncs, no hem de... No, hi ha un motiu, diguéssim, en aquest cas, per prendre'ls i considerar-los. No?
Vols dir, per tant, però que sí que tenen certes propietats nutricionals beneficioses, però que altres
no
aliments també tenen...
estabilitzades com a beneficioses si ho considerem en el global de la dieta, és a dir, el que mengem al llarg del dia o podem menjar al llarg de la setmana. I a sobre, clar, aquesta atribució beneficiosa, a part d'això que he comentat, doncs també es basa en què la literatura científica han agafat, per exemple, què tenen de més? Doncs, no sé, proteïnes completes, o tenen més aport de fibra, o més aport, diguéssim, de vitamina C, no? Llavors, clar, han agafat, diguéssim, els beneficis d'aquests nutrients de forma aïllada, sense considerar pròpiament la matriu alimentària d'aquest superaliment en concret, i clar, això és completament irreal veure des d'aquest punt de vista, perquè si nosaltres els consumim, aquests nutrients han de fer un benefici en el nostre cos, no? Però també s'ha de considerar la resta de components d'aquest aliment, la resta de components dels aliments que mengem amb aquest mateix àpat o ingesta que fem la ingesta d'aquest o el consum d'aquest superaliment, i per altra banda tot aquest context digestiu, doncs perquè condicionen l'aprofitament d'aquest component que diuen que en tenen amb tanta consideració, no?
Llavors, fixeu-vos una cosa, abans has llistat. Has llistat la quinoa, el kèfir, les llavors de chia, les algues, no? Mireu què tenen en comú, que s'hi fixin els oients. Són aliments o productes alimenticis que no són autòctons, és a dir, venen de lluny, no? Produïts de lluny. Provenen de països molt llunyans i, clar, com que són exòtics, sembla, els això, aquest valor exòtic els fa més atractius i ens fa pensar que som millors, i això és un error, no? Per altra banda, on se venen? Se venen arbolaris, se venen en botigues especialitzades en productes dietètics i ecològics, no? I clar, els clients d'aquests establiments alimentaris són gent que està molt conscienciada per la salut. Per tant, per aquest target que és perfecte per poder-nos encabir aquests superaliments. I llavors molts d'ells tenen aquest segell ecològic a l'etiqueta. Però, hem dit, són produïts lluny de casa, no? I, per tant, èticament no se'ls pot ficar aquest segell ecològic perquè hi ha relacionat el segell ecològic també una espècie de sostenibilitat mediambiental. Per tant, com que venen de lluny, han de ser transportats fins aquí, prop de casa, això comporta tota una contaminació i que és contrària a aquesta sostenibilitat ambiental. Per tant, èticament no és correcte. I llavors, per altra banda, són aliments i productes que també són caríssims, no? I d'aquí que abans diguéssim, doncs, que sí, que hi haurà una part de la població que els podrà comprar i altra no, però es paga aquest preu, aquest aspecte exòtic, aquestes propietats beneficioses que són irreals, i les empreses, òbviament, que els cultiven, els elaboren, els distribueixen, doncs fan un gran negoci a darrere d'aquests superaliments, creant i s'aprofiten, de fet, d'aquesta confusió i d'aquesta desinformació que hi ha a nivell social, no? Es tracta d'això.
Completíssim com la dieta que els nutricionistes sempre ens convideu a portar als ciutadans. Aquesta aproximació que han fet als superaliments, amb l'Anna Costa, que recordem és nutricionista. Anna, t'agraeixo moltíssim que si has estat tan ràpida, concisa i sobretot completa. Insisteixo que per mi aquesta és la paraula que defineix aquesta intervenció. Gràcies i seguirem pendents d'aquests superaliments perquè, evidentment, ja ho ha explicat la Marta, estan a l'ordre del dia, cada cop són més comuns i segurament ens farà falta molta més informació. Fins llavors t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquí al No tanquem per vacances, d'acord?
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una pregunta que em quedarà pendent per fer-li, però això ja aniré a veure-la en privat, és si el fet de que siguin productes exòtics arribats a altres llocs també pot provocar que patim intoleràncies a aquest tipus de menjars.
Clar.
Ho dic perquè, clar, cada cop som més sensibles des del punt de vista nutritiu o digestiu. Clar, jo no sé si tothom està preparat per menjar algues. No parlo de grans quantitats, però, ostres, si ets intolerant a la lactosa i la lactosa ha format part de la nostra vida sempre, per què no pots ser intolerant a la quinoa, al chi o al kefir o el que sigui, no? I són coses que ens han de tenir com a mínim amb els ulls oberts de cara a aquestes tendències alimentàries.
De fet, però ens ha confirmat que no és estrany que jo personalment estigui confosa i que més d'un ciutadà ho estigui, perquè realment és això, no? Ens arriben nous productes, sembla que siguin miraculosos i que siguin molt, molt beneficiosos i potser no són tan super aquests superaliments, però realment s'etiqueten així, llegeixes persones vinculades a la nutrició que els aconsellen i que els anomenen així, per tant és lògic que hi hagi certa confusió.
Hem parat a la consulta de l'Anna Costa i hi tenim una altra parada que també volem fer, en aquest cas ens porta cap a la platja, ara que comença a sortir el sol. Anem cap a Platja d'Aro, em sembla, no?
Cap a Platja d'Aro.
Vinga, tu diràs.
Volem parlar del restaurant Aradi. És un establiment molt consolidat a Platja d'Aro, té una llarga trajectòria, 54 anys, i a més va ser fundat per una persona molt estimada al territori, com és en Jordi Comas. Ara el dirigeix Carme Hospital, que és la seva dona, i és la directora del grup Aromar Hotels i Restaurants. Doncs des del passat 1 d'abril, que el restaurant Aradi ha reobert amb una cuina renovada, és a dir, que al costat de la cuina tradicional mediterrània que sempre ha ofert l'establiment, doncs hi han afegit una nova línia de plats més innovadors i també més frescos, a part de nous espais. Un dels nous espais que ofereix l'Aradi, per exemple, és l'Snack and Suite. És una zona a la terrassa del restaurant, just a l'entrada, on s'hi poden menjar doncs, tapes, salades i dolces, i també algun còctel. En Kevin Mays és un dels dos xefs que lidera la nova etapa del restaurant, juntament amb en Sergi Roca, i a més, en Kevin és cuiner especialitzat en pastisseria i xocolateria. Què et sembla?
Ens sembla que ens portaria molt bé el Kevin i jo, perquè jo li donaria feina i ell a mi donaria menjar. Kevin Mays, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia, com va la jornada? Sembla que surt el sol, suposo que això també es nota per allà, no?
Sí, exacte, sí, comença a sortir una mica el sol, sí.
Escolta una cosa, parlant d'aquest Snack and Suite, la idea bàsicament l'ha definida una mica la Marta, però l'essència quina és?
Bueno, l'essència és de tenir una oferta així una mica diferent, no?, a Platja d'Aro, o podem fer uns aperitius o uns tres, unes tapes salat i dolces, que sigui gelat, com sucre, com gofres, coses així una mica diferent.
Està pensat sobretot per l'estiu, m'imagino, pel fet de ser a la terrassa, no sé si funciona tot l'any?
Sí, no, està pensat més per l'estiu, del mes de juny al mes de setembre, bàsicament.
I el fet de que, per exemple, aquest any hagi fet aquesta calor sufocant, més enllà de que aquests dies potser hagi plogut una mica, us haurà fet segur treballar moltíssim.
Sí, sí, sí. La veritat és que estem bastant contents. El que hem dit, no? És el primer any i llavors doncs, no sabíem ben bé com la gent l'agafaria i tenim una... Bueno, la gent, sí, sí, una resposta positiva.
Escolta una cosa, m'aborda una curiositat i és si la gent és més de dolç o de salat.
Perdona?
Dic que m'aborda una curiositat i és saber si la gent és més de dolç o de salat.
Ah, bueno, depèn de les hores. Depèn de les hores del dia,
molt bé.
No? Quan ens anem cap a les 4, 5, doncs va més per dolços i llavors, doncs, a principi de vespre, doncs va més per salat, no? I quan passem cap a les 11, a les 12, doncs tornem amb el dolç.
I, per exemple, a veure, posa'ns algun exemple de tapes que puguem menjar. Fes-nos salivar una mica.
Sí, bueno, tenim unes coses més tradicionals, no? Més clàssic, com tapes de pernil ibèric, formatges de temporades, musclos d'escabetxa, etc. No? I després tenim unes coses que són més modernes, tenim unes esferes d'olives, que són com, bueno, esferificacions d'olives, no? Gofres d'alfàbrega i pesto, gelats de gambes, cacauets garapinyat amb iogurt. Fem una mica de tot, de clàssic i més modern.
Una última pregunta que volia fer-te, Kevin, és s'ha de ser curós a l'hora d'innovar amb la cuina, especialment quan és a l'estiu, una terrassa, un lloc de pas de turistes, etc. És a dir, has de buscar l'equilibri entre el tradicional i potser aquest toc que tu li vols donar més modern?
Sí, exactament. Bueno, com que és el primer any, aquest any no hem volgut passar-nos, no? Llavors el que hem fet és guardar l'essència dels plats de la ràdio de tota la vida, però posat al dia, amb unes tècniques modernes, uns gustos així, unes combinacions de gustos una mica diferent, una mica més jove, no? Uh-huh. I bueno, hem sabut buscar l'equilibri.
Doncs Kevin Mays, que és un dels dos xefs, ens ho explicava la Marta Avellaneda, d'aquest restaurant, d'aquesta oferta, d'aquesta possibilitat, que és l'Snack and Suite de Platja d'Aro. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Merci
i tant de bo treballeu tant, que acabeu sense existències.
Merci.
Gràcies.
Doncs, Marta, per acabar, abans de tornar-nos a desplaçar cap a Girona perquè volem visitar les cuines del restaurant El Nou Burg, que és d'on avui ens arriba la recepta, la pregunta clara i concisa.
Ai.
Dolç o salat?
Jo sóc més de salat.
Mira.
Però tinc gent molt propera que és molt més de dolç. O sigui que
torneu la combinació perfecta. Amb la Marta Avellaneda cada setmana insistim els dijous a aquesta hora que comença a obrir-se l'estómac, parlarem de cuina. En Siso ja està salivant, se li està caient la bava sobre el control de so. Imagineu-vos a mi també sobre els papers. Marta, periodista, companya de Regirona Gastronòmica, moltíssimes gràcies. Esperem que arribi la setmana vinent i mentrestant us llegim a través del portal que teniu a la revista, d'acord?
Fins la setmana vinent.
Vinga, va, no marxeu perquè, insistim, entrem a les cuines del Nou Burg i acomiadem el programa.
Hola, bones, sóc l'Aleix Davant, el cuiner del restaurant El Nou Burg de Pontmajor i avui us porto una recepta que és un tàrtar de salmó amb guacamole i aire de mar, que és una mica així, una mica refrescant per aquest estiu tan calorós. Els ingredients per aquest plat serien un llom de salmó, una cullereta de mostassa de Dijon, dos cebes tendres, uns 200 grams de cogombrets en vinagre, uns 100 grams d'olives negres, tabasc, soja líquida, suc de llimona, sal i pebre. Això seria pel tàrtar. Després, per al guacamole, tindríem 4 alvocats, una guindilla, suc de llimona, sal i pebre. I per l'aire, uns 250 grams de musclos, la tisina de soja i uns 700 mil·lilitres d'aigua i una miqueta de sal. Per fer l'aire de mar, posaríem a una cassola tots els musclos, amb l'aigua que es cobreixi, amb sal, per fer una miqueta salat perquè tingui gust de sal i de mar, i ho faríem bullir com si féssim una sopa. I quan arrenqui el bull, deixaríem 5 minutets perquè deixin a tot el gust, ho colaríem i ho reservaríem a la nevera. Després iríem pel guacamole. Amb el guacamole pelaríem els alvocats, ho trituraríem tot juntament amb la guindilla i el suc de la llimona. La guindilla va a gust de la gent, si volem mica més picant n'hi posem més, mica menys picant, mica menys, miqueta de sal. I la llimona sí que l'hem de posar perquè que l'aguacat es succidi i així el guacamole no ens queda negre. Això també ho reservaríem a la nevera i continuaríem preparant el tàrtar. El tàrtar tallaríem el salmó de wets, ben petitons, maceraríem amb la deixaríem macerant amb una mica de soja, una mica d'oli, una mica de llimona i una mica de sal, mentre anem preparant tot l'altre. L'altre agafaríem tots els altres ingredients, les cebes, els cogombrets, les olives, i ho picaríem ben petit, ben petit. Un cop ho tinguéssim picat, escorreríem el salmó de la maceració que tenim, ho barrejaríem tot, juntament amb una cullerada de mostassa per lligar una mica, i una miqueta d'aquest oli on teníem macerat el salmó, per busquem el gust amb el sal i el pebre. Després ja per l'emplatat, agafaríem un motllo, un tallapastes, posaríem una mica d'aquest salmó que tenim, que ja és el tàrtar fet, a la base, que quedi així maco, ben comprimit. A sobre hi posaríem una canef d'aguacate. Després, si volem donar un toc cruixent, hi podem posar unes torradetes ben cruixentetes, així aguantant amb l'aguacate, o una mica de Doritos, per donar un toc diferent i una mica més divertit. I llavors faríem ja l'aire. L'aire, agafaríem l'aigua que tinc a la nevera reservada dels musclos, i posaríem una cullerada de la lidocina de soja, i amb el batedor, amb el túrmix, per sobre ben bé del líquid, iríem com si féssim una emulsió d'aquella aigua i veurem que surt una espuma, ha d'augmentar dues vegades el seu volum. Quan tinguem aquesta espuma, amb una cullera, agafem la part de dalt de l'espuma i la posem a sobre el plat per decorar. Una miqueta d'oli i bon profit. Esperem que us agradi.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Doncs amb aquesta recepta del restaurant El Nou Burg ens acomiadem a dia d'avui, jo directament a buscar taula i a menjar. Aprofitant que tinc la Marta aquí, mira, Marta, podries reproduir el que posa aquesta tassa?
Don't worry, be happy.
Doncs això, que demà tornem, no us preocupeu, sigueu feliços i fins llavors, gràcies per fer-nos confiança. Aquí, el No tanquem per vacances, el producte de la xarxa de comunicació local a través de FEM Girona, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i Ràdio Palamós. Adéu, adéu!
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de L'Escala, Torroella i L'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Visites guiades a l'Escala 2017, Museu de l'Anxova i de la Sal.
Masle, Museu de l'Anxova i de la Sal, proposa una àmplia gamma d'activitats per submergir a tots els públics dins l'entorn i tradicions de l'Escala.
Ruta del Barri Vell.
Passejada pel casc antic de l'Escala, per conèixer la seva essència. Una ruta que mostrarà l'origen del poble, l'antic port amb els pilons de marrà i edificis emblemàtics, com l'Alfolí de la Sal, Can Maranges, la Casa Pairal de Caterina Albert, Víctor Català, el Mirador de la Punta i l'Església de Sant Pere. També es farà una visita a l'interior de la Casa de Pescadors, Can Cinto Xuà.
La ruta pel Barri Vell comença a l'Alfolí de la Sal. Es fa tots els dissabtes d'agost de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. El preu és de 5 euros per persona. Es recomana fer reserva prèvia. Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Viu tres nits màgiques amb els Amics de les Arts, amb Blau Mut i amb l'Eiva. Aquest agost, Empúries consolida la seva oferta cultural amb concerts al Fòrum Romà.
No deixis escapar l'oportunitat. Divendres 11, de les Arts més Clementina. Dissabte 12, Blaumut més Pantaleó. Diumenge 13, Leiva. Entrades anticipades a les taquilles del Museu d'Empúries o a temproduccions.com. A la plaça Major de Sant Martí d'Empúries, Cala Burger. Des d'aquest estiu, la millor qualitat en hamburgueses i cerveses artesanes. En ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, la nova sensació gastronòmica d'aquest estiu es diu Cala Burger. Carn de primeríssima qualitat en les hamburgueses, producte de proximitat en la nostra tria de cerveses artesanes. Cala Burger, a Sant Martí d'Empúries, ja ho saps, les millors burgers de Sant Martí.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBET?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBET. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.